els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Comencem la secció dels dilluns. És la veu de la caritat, del servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Jesús Fernández González, bisbe d'Astorga i president de la Comissió per a la Pastoral Social i la Promoció Humana de la Conferència Episcopal Espanyola, ha estat reelegit com a bisbe responsable de Càritas Espanyola. El prelat acompanya humanament i espiritual els membres de Càritas en la missió caritativa de l'Església des de l'any 2017. Ha estat reelegit a l'Assemblea Plenària de la setmana passada a Madrid. La responsabilitat del bisbe acompanyant de Càritas Espanyola es concreta bàsicament en l'animació de la fe, la reflexió conjunta amb els membres dels òrgans confederals i en la participació a les reunions de delegats o directors de les Càritas diocesanes. Fernández González és bisbe d'Astorga des del juliol del 2020. La Comissió per a la Pastoral Social i la Promoció Humana impulsen el desenvolupament humà integral a la llum de l'Evangeli i dins la doctrina social de l'Església. Compta amb dues subcomissions, la d'acció caritativa i social, en què s'integra Càritas. El risc de pobresa continua sent més elevat a les llars encapçalades per dones. Durant la pandèmia, l'augment de l'exclusió social a les famílies, la sustentadora principal de les quals és dona, va créixer al doble, en passar del 18% el 2018 al 26% el 2021, en 3 anys, mentre que les llars encapçalades per homes va augmentar del 15% al 18%. Tot això segons l'informe Evolució de la cohesió social i conseqüències del Covid-19 a Espanya, presentat per Càritas el 2022. Aquesta bretxa de gènere estructural i persistent mou Càritas a visibilitzar i denunciar, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que va ser aquest divendres 8 de març, les múltiples desigualtats que segueixen patint les dones que acompanya. Per visibilitzar les múltiples bretxes i situacions d'exclusió que pateixen les dones, Càritas ha llançat per tercer any consecutiu la iniciativa Elles Som Nosaltres. La campanya de sensibilització compta amb el suport de 10 dones d'empreses de prestigi i compromís social reconegut que col·laboren amb Càritas. A través de les xarxes socials, aquestes empresàries i directives visibilitzen a partir d'aquest dilluns 11 de març les realitats d'altres dones que, gràcies a l'acompanyament de Càritas, han pogut sortir de l'exclusió, a més de mostrar diferents projectes que la Confederació està desenvolupant. Es pot consultar això en el hashtag Elles Som Nosaltres. Es va celebrar divendres 1 de març l'Assemblea de les Càritas de la Diòcesi de Vic. L'acte dut a terme a les instal·lacions del seminari de la diòcesi usonenca va comptar amb la presència de representants de les Càritas que conformen la diòcesi, els arxiprestats del Ripollès, Ter, Collsacabra, Lluçanès, Vic, Guilleries Congost, Bages, Nord, Moianès, Manresa, Bages Sud i Anoia, Segarra. Els membres de les diverses Càritas van participar activament en l'acte i van aprovar a través de votació el pressupost previst per a la realització de l'exercici del 2024. L'assemblea va ser presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, i també amb la participació del delegat episcopal de Càritas diocesana, Ramon Donada, i el director de l'entitat, Ramon Martínez. Els ponents van ser Joan Gutsens, administrador de Càritas Vic, i Marta Terricabres, directora de l'àrea d'administració, que van informar sobre l'estat financer de l'entitat, amb un pressupost per al 2024 calculat en més de 2 milions d'euros. La Fundació Formació i Treball, de la qual parlarem ara en el testimoni, renova un any més els convenis de col·laboració del programa Incorpora amb la Fundació La Caixa a Sant Adrià del Besòs, Tarragona, a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, a Cornellà, al Baix Llobregat i al Barcelonès Nord, concretament a Badalona. En un any marcat per reptes i transformacions, els indicadors del programa Incorpora, gestionat per aquesta entitat en col·laboració amb la Fundació La Caixa, reflecteixen un impacte positiu i un compromís constant amb la inclusió social. Un dels assoliments més destacats del programa Incorpora al llarg del 2023 ha estat la realització de gairebé 800 insercions en el mercat laboral. I en el marc de la commemoració pel 20è aniversari de la marca de roba solidària Grapats, Càritas Urgell celebra 2 dècades de compromís amb la comunitat i l'entorn mitjançant la seva iniciativa innovadora. El 5 de març de 2004, Càritas Urgell inaugurava la botiga de roba de segona mà a la Seu, marcant l'inici d'una empresa amb un objectiu clar, que era el de donar valor afegit a la roba usada per fomentar la inserció laboral. El compromís de Grapats no només respon als reptes socials i ambientals actuals, sinó també serveix com a exemple inspirador per altres iniciatives arreu del territori. En aquest aniversari, Càritas d'Urgell vol expressar el seu reconeixement a tots els col·laboradors, voluntaris i clients. L'Encarna, la Fàtia, la Marília, la Toñi, la Charo i la Carmen van ser l'origen, la raó i el motiu pel qual existeix avui la Fundació Formació i Treball. Era el novembre de 1986 quan, des de Càritas Diocesana de Barcelona, aquest grup de dones que es trobaven en situacions personals i professionals complicades, acompanyades per l'educadora Anna Saumoi i les voluntàries Finola i Eulàlia, van començar a seleccionar la roba que recollien de les parròquies i d'altres entitats. Assentades les bases, el 1992, la mateixa entitat catòlica va constituir la Fundació Formació i Treball amb els objectius de formar i inserir laboralment persones en risc d'exclusió social i gestionar el lliurament de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la pròpia Càritas i dels diferents serveis socials de Barcelona. Per commemorar els més de 30 anys d'aquesta fundació, aquest proper dijous es farà al Cercle d'Economia una jornada amb el títol «La marginalitat no és irreversible, el treball en un món accelerat i desconcertat». Per parlar-ne, comptem amb Jordi Alberic, president de la Fundació Formació i Treball. Senyor Alberic, bona tarda i gràcies.
Hola, molt bona tarda, gràcies a vostès.
Bé, en què consistirà aquesta jornada organitzada per la Fundació Formació i Treball? De quins temes es parlarà i qui intervindrà? Ens ho pot comentar una mica?
Sí, bé, la jornada té, diguem-ne, una doble vessant, no? Per tant, quan parles de més de 30 anys, és un nombre important d'anys, per tant, inevitablement, i a més ho fem amb molt de gust, recordarem el que han estat aquests 30 anys, les persones que han fet possible haver arribat a aquest moment, no? A 30 anys amb una situació, jo crec que sòlida i amb bones perspectives de futur. Per tant, anem a recordar els orígens, anem a recordar el paper de Càritas, el paper de les famílies Ribas i Borrell durant els inicis, durant molts anys, i de totes les persones que hi han col·laborat i ho han fet possible, directius, usuaris i voluntaris. Per tant, hi ha una part de reconèixer el que ha estat, i després hi ha una altra part, per nosaltres molt important, que és la de projecció cap al futur, no? Per tant, el que ens plantegem, arribem a una conclusió, bueno, arribem a diverses conclusions, teníem quan preparàvem les jornades, no? I en primer, hi ha una qüestió fonamental que és reconèixer l'encert dels fundadors. Vostès parlaven ara de l'any 86, de l'any 92, ho recordarem com uns anys, aquests anys en què es vivia una sensació d'eufòria al món occidental, eren els anys que havia caigut el mur de Berlín i semblava que tot anava molt millor, que ens endinsàvem en un món gairebé millorable, i no caldia a Barcelona amb la perspectiva olímpica del 92, perquè semblava que anava millor. Bé, doncs va haver-hi persones que deien, home, hi ha escletxes preocupants. En aquest món que va tan bé, amb tant de creixement en tots els sentits, doncs hi ha persones que s'estan quedant al marge, no? Mm-hmm. I per tant hem de treballar al voltant, a prop d'aquestes persones.
Sí.
Com fer-ho? Anar més enllà de la caritat. El que pensaven aquestes persones és que la manera d'integrar aquestes persones que corrien el risc de quedar-se al marge era oferint-los la possibilitat d'un treball digne, que la seva vida pivotés sobre un treball decent. Uh-huh. I aquest és l'origen de la Fundació, no? Per tant, el primer és recordar l'encert d'aquella gent que, malgrat que tot el discurs era molt positiu, van ser capaços de descobrir escletxes de marginalitat, no?
I sobretot per atacar les
a la
arrels.
Vegada... Uh-huh. Perdó?
No, deia per atacar les arrels, moltes vegades, dels problemes que fan necessària la caritat, no? Anar més enllà, com vostè
exacte.
Diu, de la caritat. Sí,
exacte,
sí.
Exacte. Entenem que la caritat és necessària, però la caritat no pot anar molt més enllà d'una mena de tirita, de parche, diguem-ne, però l'arrel, tal com vostè diu, és l'accés de les persones a un treball decent, estable i amb una remuneració suficient per portar una vida digna, no?
Sí, sí.
Aquesta va ser la seva preocupació. En un moment on no s'entenia gaire, perquè, com dic, semblava que tot anava molt bé, no?
Sí.
Aquí ens trobem al cap de...
Sí, perdoni. Sí. No, digui, endavant. La perspectiva no. De després, breument, sí.
Què ens trobem al cap de més de 30 anys? Bé, doncs ara el que ens trobem és que, malgrat els esforços de tots, pues, ens trobem una part de la població que corre el risc de caure en una marginalitat gairebé irreversible. Aquella sensació de que la riquesa ja s'hereda, no? Ja no és un fill i un net d'una família en situació de risc o ja directament exclosa, no?
Sí, sí, aquesta cronificació.
Volem... Perdoni?
Cronificació, vaja, de la
marginalitat. Exacte, exacte, exacte. Això és quelcom que no ens esperàvem i que ja ens hi trobem, no? Això està cronificant.
Sí, sí, realment és terrible i cal revertir aquesta tendència. A qui s'adreça la jornada d'aquest dijous?
La jornada s'adreça en general al conjunt de la societat, tant a altres entitats que treballen com nosaltres en aquest àmbit de la cooperació, del món de les ONGs, del tercer sector, com també al món econòmic, empresarial i social en general. Perquè fer front al que ens trobem per endavant requereix de la contribució de tothom, començant per la conscienciació del que tenim per endavant.
Sí, sí.
Fa poc, estàvem llegint una dada que era molt, molt paradigmàtica del moment que vivim, no? El que ens venia a dir que malgrat el creixement econòmic i malgrat que l'atur disminueix i augmenta la xifra de llocs de treball, aquests col·lectius cada vegada estan pitjor. O sigui, tal com vostè deia, s'està cronificant.
Sí, sí.
Malgrat que la conjuntura és positiva, no? Això què vol dir? Bueno, això el que vol dir és que realment hem d'actuar no només una ONG, sinó el conjunt de la societat. I com hem d'actuar? Des d'una doble perspectiva, des d'una doble dinàmica. Per una banda, amb l'acció directa, que és el que intentem fer nosaltres. Tot un... Vaja, som prop de 800 empleats entre usuaris i empleats directes, sí. Intentant inserir gent amb risc d'exclusió al món laboral, però també participant activament al món de les idees, a la batalla de les idees. El que volem transmetre és que aquesta marginalitat és reversible.
Això
no hi ha cap designi que la faci reversible. I que, per tant, és molt important guanyar aquesta batalla de les idees. No hi ha res que ens portin a acceptar com a natural que un 20-25% de la societat inevitablement té d'estar al costat dels que no tenen futur.
Clar, clar, en risc d'exclusió, etc. Bé, durant aquesta jornada de dijous retran vostès homenatge a Manuel Ribas, promotor i president del patronat de Formació i Treball i soci fundador del Cercle, i també a Fortunato Frías, president del Consell Assessor de Formació i Treball i secretari general del Cercle. Què han significat per a l'entitat aquests dos homes?
Han sigut dues persones determinants. Manuel Ribas va ser fundador i president durant molts anys, Fortunato Frías s'incorporà més tard com a patró i també com a president del Consell Assessor. Jo crec que han estat dues persones determinants pel que van fer. La seva contribució directa ha sigut molt important. Per la manera com ho van fer, jo també ho destacaria molt, des de la perseverància i la discreció i l'empatia natural cap a l'altre. Això és molt important per nosaltres, no? I després també perquè jo crec que han significat un exemple, una manera de fer que volem perpetuar la Fundació, no? Llavors creiem que tots dos pues, van morir fa relativament poc i creiem que és una oportunitat que volíem aprofitar per recordar-los amb ells i el seu llegat. Un llegat que és d'enorme actualitat, malgrat els anys ja transcorreguts des que van començar a col·laborar amb la Fundació.
Efectivament. Bé, avui hem parlat amb Jordi Alberic, president de la Fundació Formació i Treball, un gran impuls des de Càritas Diocesana de Barcelona a aquella caritat que ataca les arrels de l'exclusió social i la pobresa. Finalment, quins reptes té ara per endavant la Fundació Formació i Treball, senyor Alberic?
Bé, reptes moltíssims. Moltíssims.
Si em vol destacar breument alguns... Sí.
Bé, el gran repte que tenim en aquest moment és que fa poc vam adquirir una nau molt gran, a Sabadell en concret, i perquè veiem que la recuperació, el cicle de la roba, no? Això l'economia circular que es diu, per tant, la recuperació de la roba usada per nova matèria, per roba nova, l'economia circular és el nostre gran repte. Creiem que aquí hi ha la possibilitat d'inserir a moltes persones al món laboral. Per tant, jo crec que el nostre gran repte ara és convertir-nos en un actor de referència al sud d'Europa en tot el que és la recuperació de roba usada.
Doncs molt bé.
Sense deixar de banda totes les altres línies que tenim actives i en creixement. Però en concret, en el proper temps, aquí tenim una gran oportunitat.
Doncs que aquesta i altres grans oportunitats siguin aprofitades. Moltes gràcies, senyor Jordi Alberic, per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat el contingut d'aquesta jornada, d'aquest dijous 14 de març, al Cercle d'Economia de Barcelona. Que vagi molt bé la jornada
moltes
i tota l'acció. Fins aviat.
Gràcies a vostès.
Alguns apunts d'agenda. A banda del que us direm, us invitem a consultar les pàgines web de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Cada dilluns anem donant a conèixer activitats caritatives de l'Església en aquesta agenda. Comencem parlant d'aquest dimecres, dia 13, de 4 a 5 de la tarda en format online. Tindrà lloc una sessió de l'Espai de Trobada en Comunitat a càrrec del pare Llorenç, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa, un espai que permet compartir dubtes, anhels i coneixements en comunitat sobre els valors, la fe, l'Evangeli, la Bíblia, el cristianisme, el servei i la vida fraterna, entre altres realitats. Aquest divendres, 15 de març, de 2:15 del matí a 1 del migdia, a la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, a la Rambla de Sant Domènec número 5, es farà la jornada de formació diocesana de Càritas Diocesana de Vic, espai de coneixement, reflexió i debat amb el lema «Acompanyar la nostra comunitat per caminar junts i juntes» a càrrec de Jaume Casasses. També divendres, des de 2:15 del matí fins a 2:15 del migdia, en format presencial a l'Hotel d'Entitats de Girona, tindrà lloc la formació al voluntariat als centres de salut, fonaments i pautes d'actuació organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social. Va adreçada a persones voluntàries i aspirants a voluntàries en l'àmbit hospitalari, sociosanitari o atenció primària. Diumenge 17, a les 9 del matí, 60a pujada a peu al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, organitzada pel GIEC de Girona, una cita esportiva i solidària que destina un euro de cada inscripció a l'acció social de Càritas Diocesana. I dilluns 18, a les 10 del matí, la Federació Catalana de Voluntariat organitza la formació sobre transparència i impacte social més enllà de les obligacions legals. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.